A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No totes les presons tenen barrots i murs, cel·les, locutoris, pati i torres de vigilància. No totes les presons ho semblen. La que visitarem avui, ningú no ho diria. Viladecans és una presó de 20 quilòmetres quadrats per a una de les seves veïnes, la Tamara Carrasco, en confinament indefinit des de fa 9 mesos. Té prohibit sortir del municipi per haver cridat a la mobilització ciutadana com a membre del CDR, per tenir a casa una careta de Jordi Cuixart, un xiulet groc, un mapa de la comissaria de Travessera de Gràcia i xapes de la CUP. La justícia espanyola li ha retirat les acusacions de terrorisme i de rebel·lió i s'ha desentès del cas, però no li ha retirat les mesures cautelars. No la deixa sortir de Viladecans, per si fos perillosa. Li han destrossat la vida, diu, en aquest llim jurídic, mentre els violadors de la manada han passat el Nadal a casa. I com que la Tamara Carrasco no pot venir a la ràdio, els solidaris avui la visitarem a Viladecans i ho farem acompanyats de l'advocada Carla Vall, del jutge Daniel Bartomeus, de Fundipau, de l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta i de la plataforma International Trial Watch, que portarà observadors al judici de l'UO per garantir els drets fonamentals dels presos polítics. A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Tamara Carrasco, bona nit.
Bona nit.
Ets una presa política?
Totalment. Al igual que van agafar els dos presidents de les entitats ANC i Òmnium Cultural i van agafar els consellers a través del Cascadera, on estem jo i l'Adri, van agafar com caps de turc dos persones que representessin la mobilització ciutadana. O sigui que considerem presos polítics. Jo soc presa i l'Adri està exiliat.
Fan sentir de vegades pres polític, però de segona categoria, com menys important que els altres?
De vegades sí, de vegades no. Sí que és cert que sempre tenen més tirada les persones que representen un partit que no una persona civil, que no en té una estructura al darrere que el recolzi a l'hora de comunicació, a l'hora d'advocats, d'atenció psicològica i tot això. És molt diferent. En aquest sentit sí que hi ha de primera i de segona.
Et sents sola?
No, jo he tingut molt suport des del primer moment, però tot el que és el tema civil, el tema dels ciutadans, ens organitzem d'una manera diferent. El no tenir una estructura al darrere ens la creem nosaltres i és on surten els grups de suport.
Clar, per entendre com d'absurd és el cas, ara som a l'últim carrer de Viladecans, a la frontera, la vorera del davant, ja és Gavà, i aquest pas de vianants només el pots creuar els dilluns per anar a signar els jutjats, que són a Gavà, per confirmar que no has marxat. És a dir, que aquest banc on som asseguts parlant ara és el més lluny que pots anar?
Sí, sí. Sembla ridícul, però sí, és el més lluny que puc anar. Aquesta vorera és Viladecans i la del front és Gavà. I aquell carrer només el puc creuar dilluns.
Però com ho controlen, que no surts al poble? Et segueixen? Ara mateix ens estan vigilant, creus?
No tinc ni idea. Bueno, abans que em traiessin els càrrecs, sí que tenia bastant vigilància policial i des que me'ls van treure no tant. No sé realment com es controla, ni idea. Per ara només el control és la signatura de cautelars aquí al jutjat.
Però si t'han rebaixat l'acusació, per què no t'aixequen aquestes mesures cautelars de no poder sortir de Viladecans? Què argumenta el jutge?
Realment és que ni jo mateixa entenc l'argumentació. El ser una hostatge política, això no té sentit, però des del primer minut. El meu advocat, que és el Benet Salellas, des del primer moment m'ho ha explicat que estem en indefensió jurídica des del primer moment. O sigui, en el nostre cas s'ha fet tot de l'inrevés. O sigui, normalment es fa una investigació, quan hi ha unes proves amb cert pes es procedeix a la detenció, i en el nostre cas ha sigut al revés. Primer ha sigut detenció i després hi ha hagut una investigació, però tot dintre d'un marc totalment polític. I els que tant parlen de que les lleis s'han de complir són els primers que s'han saltat les lleis, i tant el meu cas com el de l'Adri és una vulneració de drets civils totalment.
Clar, és molt al revés. La Guàrdia Civil entra a casa teva el 10 d'abril a les 7 del matí. Clar, aquell moment el tens gravat.
El tinc gravat a foc. Van ser uns dies molt, molt durs, la veritat.
Però imagino que si t'acusaven de terrorisme van tirar la porta a terra.
No la van tirar a terra, van tocar el timbre. Jo vaig demanar sortir sense manillar i el responsable de l'operació va considerar que com havia mantingut la calma i estava serena, doncs ho respectava i vaig sortir sense manillar.
I quines armes van trobar a casa teva?
Pendrives, caretes del Jordi Cuixart, xulets de color groc, que són molt perillosos, com tothom sabem, i el que pot tenir qualsevol a casa.
Clar, parles del Benet Salelles, el teu advocat, que és a Girona.
Sí.
La teva mare és a...
A Sant Vicent dels Horts.
El Benet i a la teva mare, com els veus? No pots sortir d'aquí.
La meva família la veig si venen aquí, i amb el Benet doncs igual, si parlem molt per Telegram i per telèfon, i quan pot bé em ve a veure.
Com és el dia a dia d'estar confinada al teu poble?
Depèn del dia. Hi ha dies que ho portes malament i dies que ho portes millor, perquè al final és la sensació una mica com que han deixat la teva vida paralitzada, no pots fer plans de futur i et deixen en una situació molt complicada. Vas a fer un cafè, escoltes les converses de la gent, que s'expliquen els seus problemes de parella, de fills, me'n vaig a vacances, faig això, faig l'altre, i durant molts mesos la meva preocupació era una altra, era si entrava en una presó o no entrava, era si tindria un judici just o no el tindria, si seria lliure o no seria, i clar, és una situació molt rara, i clar, depèn de com estiguis aquell dia, ho portes millor o ho portes pitjor.
Com has passat el Nadal, per exemple?
Ha sigut difícil. No tenia moltes ganes de Nadal, però tinc un grup de suport que és la canya, i no m'han deixat sola en cap moment, i bueno, m'he repartit entre la família i el grup de suport. Perquè clar, pensar en Nadals, en torrons, en celebracions, quan hi ha gent a presó, hi ha gent a l'exili, hi ha gent que ho està passant malament, em semblava una mica fals i una mica naïf. Com no som feliços, no, què hi ha a celebrar?
Deies que l'Adrià i tu sou caps de turc. El coneixies, l'Adrià, abans?
Que va, no ens coneixíem de res. Van creure que érem família i no ens coneixíem de res.
Els vostres casos han servit perquè la gent tingui por de pertànyer, de participar al CDR?
En un principi sí, i aquesta és la tàctica de la repressió. Gabriela Serra, quan em va venir a veure, ella m'ho va explicar i aleshores ho vaig entendre. Ella em va dir, mare, si et peguen a tu o et fiquen un tret i et maten a tu, ja està, s'ha acabat. Però si et fan tot aquest muntatge, tota aquesta repressió, no és el mal que et poden fer a tu. Es crea una onada expansiva que ho va escombrant tot. Ets tu, és el teu grup de suport, és la teva família, és l'àmbit d'activisme on tu t'es mou, és la teva població, tot això. I clar, aquí al Baix Llobregat va ser molt heavy, tant a Viladecans com a Esplugues i bueno, les ciutats on ens movíem. Però després un cop assumeixes tot el que ha passat i comences a fer una lectura més política i no tan personal, arribes a entendre una mica tot això, perquè clar, nosaltres ens hem vist en el marc sobiranista i la repressió ens ve una mica com de nou, però és que no és així. O sigui, fa anys que hi ha repressió i fa anys que hi ha presos polítics, i les tàctiques, les estratègies i els muntatges policials són calcats els uns als altres. Només hem de veure el Sassua, el company Alfon, Pinyata, Pandora, Casdic Sant, i podríem parlar de moltíssims. He tingut la sort de poder conèixer molta altra gent que va ser represaliada, i quan et poses a comparar històries dius, és que és clavat, és que utilitzen les mateixes fórmules, i doncs el tema d'utilització dels medis de comunicació, l'estratègia de fiscalia, tot el tema d'inventar-se proves que no existeixen, i al final doncs arribes a veure d'una forma més pragmàtica tot, de dir que no és perquè siguem Tamara i Adrià, o sigui, no és res que personal contra nosaltres, i al igual que s'ha de fer una lectura política de tot això per entendre.
Suposo que aquí a Viladecans t'has convertit en una persona molt coneguda. Què et diuen els veïns? Com ha reaccionat el poble?
Primer van estar bastant en xoc, però vaig rebre moltíssim suport. Aquí no sé, ningú mai m'ha dit de res negatiu. Tot i ser un poble bastant unionista, la història que ven Ciutadans de la ruptura social, de la convivència, és mentida. Això és un poble, tothom ens coneixem, tu te'n vas a fer una birra amb un independentista o amb un unionista i aquí no passa res. I al final, amb el meu cas i amb el de l'Adrià, potser moltíssima més gent ha pogut entendre que això ja no era un tema d'independència, sí o no, això era un tema de drets civils. Amb moltíssima gent que he compartit espais de militància o que simplement ens coneixem del poble, m'ho deien, però és que ta mare, si tu no has fet res, ets una tia molt pacífica, perquè de què van, per què fan això? I la gent ha pogut reflexionar-ho d'una altra manera. I clar, jo tinc anècdotes molt divertides, des de iaios que havien militat al PSUC, que em venien i em deien, però si hem fet coses pitjor que tu. O per exemple, la plataforma de l'Hospital de Viladecans, que vaig estar allà uns anys, allà vam tallar carreteres amb la plataforma de l'hospital, perquè demanàvem l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. O sigui, no és la primera vegada que ho faig. O gent que em deia, clar, que si a mi no m'aproven el conveni del metall i me'n vaig a manifestar i hi ha problemes, em poden fer el mateix que tu. I jo deia, esclar, és que es tracta d'això. En el moment que tu et poses en contra de l'estatus quo de l'estat, perilles. Hi ha uns drets que representa, que són fonamentals, que tenim intrínsecs per ser ciutadans, com la dissidència política, llibertat d'expressió i manifestació, i és mentida, no els tenim. Depenent de la ideologia que tinguis, t'apliquen la llei Mordassa o no te l'apliquen. I la gent, amb el nostre cas i amb el de l'Adrià, ho ha entès, que és així.
No és una qüestió d'independència sí, independència no. De fet, el teu entorn d'amics, entorn familiar, no tothom és independentista.
No tothom ho és. Ja em moc amb molt tipus de gent i és lo normal. Si tothom estiguéssim d'acord i penséssim lo mateix, seria avorrit i no seria cert. Però sempre hem pogut debatre d'una manera molt, molt respectuosa i bé. Però al final el que a tot ens uneix, que és la lluita de classes, que hi hagi un estat de benestar cert, que hi hagi bona sanitat, bona educació, al final això és el que compartim tots, pensem com pensem.
Com et sents quan veus, per exemple, aquests dies de Nadal, el cap d'any, els violadors de la manada en llibertat i tu presa política?
Doncs hi ha hagut diversos casos d'aquests que m'han fet molta ràbia. M'han fet moltíssima ràbia, perquè com poden considerar que jo sigui una persona perillosa per haver-me manifestat a vagues? I que persones que tenien armes, com a Blanquerna, com el que va intentar atemptar contra el president del govern espanyol, o jo què sé, fa poc temps al Prat de Llobregat un conductor va assassinar, perquè el va assassinar a un motorista i li van donar la llibertat condicional. És que no té sentit. O sigui, jo no sé quina visió política jurídica estan fent els jutges, és que no ho acabo d'entendre.
Quan et deixin sortir, on és el primer lloc on voldràs anar?
Doncs la veritat és que tinc una llista molt, molt llarga, la veritat, i com hem pogut conèixer molta gent, em queden molts llocs per visitar. Estic convidada a París, a Escòcia, a Brussel·les, però el primer lloc serà Vic, a veure el meu amic el Joan Coma, que just fa 2 anys que ell va ser represaliat per aquestes dates, per dir amb un ple a Vic que per fer una tuita s'havien de trencar els ous. El Joan ha sigut una persona molt important en tot el meu procés, i bueno, junt amb el Vidal Aragonés, els companys de la CUP, Míriam Nogueras m'ha ajudat també molt, president Puigdemont i Torra també ha estat aquí. El meu grup de suport ha sigut molt important, però el vincle que creem les persones que som represaliades al final és molt especial, perquè parlem el mateix idioma. De fet, el Joan com a jo vam estar tancats al mateix calabós a Tres Cantos, a Madrid. Clar, 2 anys amb diferència, però clar, quan ens vam conèixer, ens van explicar les històries, vam dir, ostres, i clar, ell millor que jo entenia el pànic que jo tenia en aquell moment, que és el que jo necessitava en aquell moment, i la veritat és que ens hem agafat molt, molt carinyo. Al final, l'única cosa que pot aturar la repressió, al final, és la solidaritat. I si hi ha una cosa que tenim aquí a la societat catalana, és que de solidaritat no ens falta, però gens ni mica. Sempre s'ha despertat una onada bestial. A lo millor les meves amigues em volien ajudar, però no sabien com, perquè elles també van necessitar el seu procés de dol. Perquè, clar, vosaltres penseu que si nosaltres estàvem investigats, el nostre entorn també estava investigat, vigilat i telèfons punxats. I, clar, al final tu has de fer un treball de dir, bueno, ja continuo, no continuo, que m'exposo, que no m'exposo. I, clar, persones que ja han passat per això, aquesta part ja la tenen assumida. Així que, primer destí, Vic.
Aquest mes comença el judici a la resta de presos polítics, el teu potser abans de l'estiu, si hi ha sort, no ho sabem. Serà un judici just?
No, en el sentit que la judicatura espanyola es creu per sobre del bé i del mal. I és igual que està la visi, creuen que tenen la veritat absoluta i que tot això ha de ser un càstig exemplar. I els dona igual que s'estigui complint una llei, que no s'estigui complint, o la visió que se'n pugui fer de la mateixa. Jo ja estic veient que no serà un judici just i els condemnaran.
I a tu?
Doncs la lògica diu que això tindria que quedar en res, però com això no ha tingut lògica des del primer minut, doncs no sé. Pot ser que s'arxivi directament, però jo no crec que tot això quedi en res, perquè també si no Madrid quedaria en evidència a l'Audiència Nacional. Jo crec que ens obriran una altra instrucció. Els càrrecs no el sabem, això dels ordres públics diuen que pot ser, però poden ser diversos càrrecs, i jo potser l'espina que tinc clavada és que ens puguin fer un Alsasua, perquè el Alsasua va començar tot per terrorisme i al final per acumulació de càrrecs van acabar entrant. La justícia espanyola és molt venjativa, nosaltres som hostatges i això tant pot acabar bé com pot acabar molt malament. Així que jo em mantinc amb cautela, anirem entomant les coses conforme vinguin i ja veurem.
Molts ànims, moltes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres per venir, merci.
Solidaris, ràdio sense fronteres.
Falten poques setmanes perquè comenci el que ja s'ha batejat com el judici més important de la història de la democràcia espanyola. Jutja el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la declaració unilateral d'independència 26 dies més tard, com a acusats 18 dirigents polítics, 9 dels quals en presó preventiva des de fa més d'un any. Els delictes que se'ls imputen: rebel·lió, sedició, desobediència, pertinença a organització criminal i malversació de cabals públics. Les penes que se'ls demanen, entre 8 i 25 anys de presó, varien segons el càrrec, el paper i els fets que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat els ha imputat a cadascun d'ells. Es calcula que el judici podria durar 3 mesos i s'especula que la intenció del tribunal és que acabi abans del mes de maig perquè la sentència es pugui dictar abans de l'agost. Això vol dir que la vista oral se solaparà amb la campanya electoral de les autonòmiques i que, per tant, de ben segur que alguns partits aprofitaran per treure'n un rèdit electoral. Mentrestant, hi ha molts sectors de la societat civil catalana i també espanyola preocupats per si aquest judici es durà a terme amb totes les garanties i es respectaran els drets fonamentals dels acusats. Són aquestes veus les que volem sentir avui aquí. Luca Gervasoni, Carla Vall, bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
El Luca Gervasoni és codirector de l'Institut Novact, també president de la FEDE, i la Carla Vall és advocada penalista del Centre Iridia, que treballa per la defensa dels drets humans. Conjuntament amb 4 entitats més que es dediquen a la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania, han constituït fa pocs dies la plataforma International Trial Watch. Es tracta d'una plataforma que ha nascut amb l'objectiu de portar observadors internacionals, estatals també, Luca?
Estem parlant dels dos, sí, d'observadors estatals internacionals. Hem contactat a les principals organitzacions de drets humans de tot l'Estat i a nivell de tota Europa i del món, i la idea és assegurar que hi hagi presència de persones representant aquestes institucions i associacions durant el judici per tal de que facin comunicats. Amb tots aquests comunicats i posicionaments, la idea és acabar anant al Consell de Drets Humans, a la sessió 40, que es faria més o menys abans de l'estiu, i poder fer pressió internacional i assegurar que es compleixin els drets humans i, en cas que no succeeixin, doncs poder-ho denunciar.
Perquè esteu convençuts per com han anat les actuacions judicials fins ara i que pels fets que es descriuen a les acusacions hi ha motius suficients per pensar que no estarem davant d'un judici just.
A veure, ja no només per això, sinó perquè l'estat espanyol, per desgràcia, està a la cua a nivell d'independència judicial, no? No d'acord amb el que diem nosaltres, sinó d'acord amb el que diu la pròpia Comissió Europea. Llavors, davant d'aquesta falta de garanties, què millor que posar més ulls, no?, més orelles en aquest procés i també intentar, no?, aquesta garantia de que gent que té aquesta visió de drets humans des d'un càrrec internacional, no?, que pugui ser observadora directa de com es desenvolupa aquest procés.
Tu, Carla, ets advocada, has viscut molts judicis. No sé si és habitual que davant d'un judici d'aquesta magnitud i transcendència es busquin observadors externs, o només acostuma a passar això quan no hi ha confiança en el sistema judicial d'un país?
A veure, aquí s'ajunten una mica les dues coses, no? Realment és un procés que marca un abans i un després a nivell de com es fa aquesta lectura no? d'aquests delictes que s'han estirat moltíssim, com són la rebel·lió i la sedició, que s'allunyen molt de les seves finalitats inicials, perquè ens entenguem, però a més perquè hi ha una situació de reiterada vulneració de drets humans, no?, que està condemnada any rere any pel Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple. Llavors, com que s'ajunten aquests dos factors, es fa més necessari que mai que hi hagi aquests observadors.
Nosaltres el que sentim, conjuntament les entitats que hem impulsat la iniciativa, és que ens juguem moltíssim en aquest judici. Creiem que ja portem una dècada, diguem, de conflicte polític, no?, al voltant dels 2010 va iniciar tot un procés on es canvia el cicle anterior, que havia estat més de negociació, i entenem que hem entrat en un últim any en el qual, diguem, el conflicte polític passa a ser repressió judicial i repressió policial, d'acord? I entenem que el que està en joc en aquest judici no és tan sols, diguem, la situació processal d'unes persones en concret, sinó que entenem que el que està en joc és el futur de determinats drets fonamentals, el dret a la protesta, el dret a l'opinió, el dret a la llibertat d'expressió. I entenem que des d'aquesta perspectiva és absolutament imprescindible que ens involucrem totes les organitzacions de drets humans a nivell europeu i internacional. No és una qüestió tan sols catalana, és una qüestió molt més important.
També ens acompanya en aquest programa des de Viladecans el magistrat de la sala social del TCJC, Daniel Bartomeus. Benvingut, bona nit.
Hola, bona nit.
El senyor Bartomeus és membre de l'associació també de jutges Àgora Judicial. D'entrada, la primera pregunta que li he de fer, vostè és del parer que aquest cas l'hauria de jutjar el Suprem o el TCJC?
Em sembla bastant evident que s'ha de jutjar on es va cometre el delicte. I el delicte es va cometre a Catalunya, no a Madrid ni a la resta d'Espanya. Per tant, el competent és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons el meu parer, que, com sabem, discrepa del parer no de la majoria, sinó de la unanimitat del Tribunal Suprem. El qual també és sorprenent, perquè crida molt l'atenció que aquest tipus de resolucions es prenguin per unanimitat, perquè en tot cas serien molt discutibles. A mi em crida molt l'atenció dir, mira, tots s'han posat d'acord i tenen claríssim que la competència és del Tribunal Suprem.
És sospitós. El que jutjaran aquest judici, bàsicament, és si va haver violència, si va haver malversació de fons públics. Esteu d'acord amb els fets que jutgen?
No, s'ha dit molt reiteradament, i a més per juristes molt qualificats, que aquí el que hi ha és un relat. Els que ho han viscut de prop, a més, ho saben. Hi ha un relat que no té molt a veure amb el que realment s'està discutint. Aquí hi ha una frase que sempre és molt important en els escrits, sobretot de la Fiscalia, que és això que diuen de socavar l'ordre constitucional. En el cas de la Tamara, això també està a la Fiscalia. I per mi això és un error gravíssim. O sigui, quan diuen socavar l'ordre constitucional, volen dir trencar la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya està a l'article 2 de la Constitució, que és el títol preliminar de la Constitució, i no forma part del nucli de l'essència de la Constitució. La Constitució es basa en els drets de les persones, en els drets humans i en els drets fonamentals. Si es socavés això, podrien dir que s'està socavando l'ordre constitucional. Però si el que s'està discutint és la unitat d'Espanya, s'està discutint una altra cosa. El títol preliminar de la Constitució també diu que la capital d'Espanya és la Villa de Madrid. Ho dic per posar un exemple. Són coses que es poden discutir, que segurament es poden sotmetre a referèndum, es poden canviar o no s'han de canviar, o sí o no. Però que no té a veure amb l'ordre constitucional. Naturalment, la Constitució es basa en una unitat territorial. Això és així, és la Constitució d'Espanya. Llavors jo crec que aquí s'està imposant com una raó d'estat, que és la unitat d'Espanya, per sobre dels drets de les persones, i això no hauria de ser.
Incorporem també a la taula el Toni Soler, president de Fundipau. Què tal? Bona nit, gràcies.
Hola,
per venir.
Bona nit.
Quins drets us preocupa, o quins drets creieu que es poden vulnerar en aquest judici?
Mira, si em permets, segurament no és gens jurídic el que dic, però em sembla més fonamental. Jo crec que el dret que a mi fa més por que es vulneri, que no és un dret jurídic, però és previ a tot això, és el dret a la veritat. Perquè, com dèiem ara, tot es fonamenta en un relat, i quan parlem de relats ja vol dir que la veritat no compta. I a mi em sembla que en tot conflicte, hi ha una frase d'aquelles que es diu que en tot conflicte la primera víctima és la veritat. Això, i em sembla que és veritat, i és relativament lògic, perquè cadascú busca allò que vol, el seu interès, i aleshores acaba pensant fins i tot allò que li convé pensar. No? I, per tant, la veritat, el relat va a remolc del meu desig, no? I penso que en aquest cas és especialment descarat com ha anat això, no? I, per tant, a darrere de muntar la veritat que a mi m'interessa, o la part de la veritat que a mi m'interessa, oblidant les altres, A darrere d'aquí venen tota la resta de drets que es poden violar. Evidentment, els drets processals. Jo no soc tècnic en la matèria, però em sembla evident que tot el relat aquest que s'ha anat muntant a darrere d'això és a base de forçar les legislacions, els tipus penals, d'una manera bastant incomprensible per qualsevol observador una mica equànim.
Carla, Luca, esteu d'acord? Creieu que primer s'ha construït un relat per després posar-hi arguments jurídics o trobar els delictes? Estem davant, llavors, d'un judici ideològic?
A veure, jo crec que la politització d'aquest procés és pràcticament inevitable, no? Perquè ja fa referència a delictes que són purament polítics. El que passa que, lògicament, aquí hi ha una construcció d'un relat, no? D'una visió política molt tancada, que fa que la construcció jurídica al final acabi sent una mica secundària, no? Que no es donin tant aquests, no? Aquests objectius a nivell jurídic, perquè es donin totes les circumstàncies que podrien fer que aquesta construcció dels fets acabi encabint-se en un tipus penal. És a dir, s'ha fet una mica el procés al revés. Fins i tot abans de que, no, s'enjudiciés pròpiament a l'1 d'octubre, ja hi havia mostres de cap on tiraria aquest relat, no? Llavors ens fa tenir aquesta idea prèvia del que passaria després a nivell jurídic també.
Clar, estem assistint a la banalització de molts conceptes. El concepte cop d'estat, per exemple, segons Bono, tan perillós com el de Tejero o més. O el rei, fent referència a l'ús de la violència, va dir que se quebrantaron todos los principios democráticos del Estado de Derecho. És una exageració, és una distorsió del que va passar aquesta lectura?
Bé, jo crec que parlar de cop d'estat i violència, almenys en el meu parer personal, sí, crec que és una absoluta exageració. Ara sí que crec que cal recordar que hi ha una part important de la població de Catalunya que ho creu. En l'últim CEO, no, quan es preguntava l'opinió, crec recordar que era al voltant del 31% de la població de Catalunya creu que es va donar una situació de violència. Jo no ho comparteixo, però sí que crec que cal prendre iniciatives, diguem, que siguin conscients també de que hi ha una part important de la població que ho creu. I en aquest sentit, un judici justament hauria de ser un espai neutral en el qual s'asseguri la defensa dels drets, es posi per davant la veritat, no, que reivindicava el Toni, que poguessin trobar una solució. Que passi o no, crec que és objectivament massa d'hora. És veritat que a nivell personal, diguem, em costa tenir una gran confiança en el sistema judicial, però bé, jo crec que ara, com organitzacions determinades en la defensa dels drets humans, el que hem d'assegurar és assegurar que hi hagi un procés just i, en cas que es vulnerin drets, poder-ho denunciar.
Sí, que d'alguna manera, no, i enllaçant amb el que diu en Luca, aquí el problema també és que, malgrat no hi hagi un acord, no, dins de la societat catalana o dins de la societat espanyola, és que el que es pensi sigui una resolució judicial dels conflictes, no, i de les faltes d'entès en certs punts de la societat. Perquè més enllà de si s'han comès alguns delictes o no, que això està per veure, aquí hi ha una resposta molt visceral de la societat, no, que clama presó, com si això pogués resoldre algun tipus de conflicte, no, a nivell polític, i no, a més, que l'acabarà gravant encara molt, molt més. Llavors jo crec que ens falta també aquesta cultura de, no, de debatre, de discutir les coses en un fòrum que sigui molt més adequat que no dins d'un jutjat.
A mi em sembla que es juga voluntàriament a la confusió entre conceptes que no haurien, que són diferents, eh? Un és el de legitimitat, un altre és el de legalitat i un altre és el de delicte. I em sembla que són tres coses diferents. Es poden fer coses il·legals que no siguin delictes, es poden fer coses legítimes que siguin delictes o coses il·legítimes que no siguin delictes, i em sembla que amb aquesta barreja juguem. Jo crec personalment que el que ha succeït a Catalunya era legítim, segurament no era legal i dubtosament delictiu, però això almenys amb algun aspecte potser algú podria treure algun petit delicte, però em sembla evidentment el cop d'estat, que és com ha començat la teva pregunta, em sembla absolutament fora de joc. Ara, és evident que hi ha hagut un desafiament a l'Estat, però això ha sigut fet basat en un vot popular i, per tant, en una legitimitat, i el tipus delictiu que vagi lligat amb això em sembla confús, eh? I la però, confusió...
Perdona, Toni, però la qüestió és que efectivament hi ha hagut un desafiament a l'Estat. Aquest desafiament s'ha decidit, fins a certa mesura, reprimir-lo, aplicant la repressió. El problema de tot això és que, com a mecanisme de cobertura d'aquesta repressió, s'ha utilitzat la judicatura. Ara parlava de la confiança amb els jutges. Home, la confiança amb els jutges l'hem de mantenir. El problema és que determinades instàncies judicials s'han utilitzat com a cobertura per fer actes de repressió. Això es veu molt claríssim el que va passar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, la policia, tots ho sabem, estava aquí abans de que hi hagués cap resolució judicial. Es va aprofitar una resolució que deia el que deia, perquè no deia que es anés a pagar la gent, per llançar-los tots al carrer i per fer un acte de pura repressió. I el que a mi em dol molt és que s'utilitzi la judicatura, que s'utilitzin els jutges com a mecanisme de cobertura d'algo que és pura i simplement repressió.
Tan difícil és determinar el que és violència? Fins fa poc més d'un any, la majoria de la població no havíem sentit mai a parlar de sedició ni de rebel·lió. Durant aquest temps no hem parat de sentir debats sobre què ho és i què no. Al final, potser tants intèrprets, tantes definicions.
No, violència, sempre solem dir que perquè hi hagi violència s'ha d'aixecar la mà. Qui no alça la mà difícilment exerceix violència sobre res. La violència és fer mal a un altre. S'hauria d'explicar quins són els casos concrets de violència. El que a mi em sembla que no és admissible és dir que s'ha provocat la violència dels altres. O sigui, que els ferits que hi ha hagut han sigut per causa de que els que no han aixecat la mà han incitat els altres a que apliquessin una repressió o una violència. Això és una construcció, des del meu punt de vista, insuportable. Això no és així. O sigui, per violència tu has d'aixecar la mà, si no, no n'hi ha. De totes formes, en el cas concret de la rebel·lió, tampoc és qualsevol violència. La rebel·lió és un delicte molt estrany que s'ha aplicat una vegada, com sabem només, i que es refereix a l'aixecament armat. Però hi ha un article que diu especialment que hi ha menys pena quan s'ordena la deposició de les armes als elements, als militars o armats que han intervingut a la rebel·lió. Llavors, és evident que s'està referint a una altra cosa, s'està referint, però el que tots entenem per una rebel·lió, un aixecament armat, amb violència, però amb violència de veritat, amb F-18, diguem, no?
Bé, el problema és, jo sento el que s'està entenent per part de la Fiscalia quan parlen de violència i de rebel·lió. Perquè el que s'està entenent com violència és justament casos de desobediència civil, de mobilització ciutadana, en la qual crides, diguem, a la no violència per la defensa de drets s'entenen com violència i possibles cops d'estat. En aquest sentit és on jo sento que des d'una perspectiva purament de drets humans ens estem jugant moltíssim en aquest judici, perquè en cas que es decideixi que aplicar la desobediència civil o la no violència suposa violència, el que estarem perdent és un dels principals instruments que han sigut la base, diguem, de l'avenç dels drets civils i polítics i de la democràcia a tot el món, no? Jo diria que la conquista de drets i la democràcia s'ha basat bàsicament en moviments de protesta, en exercir la llibertat d'expressió, en mobilitzar persones, manifestant-nos, no? I utilitzar tot el que seria el seguit d'accions. Si es decideix que la desobediència civil suposa violència, estarem en una situació de regressió democràtica gravíssima.
Clar, per això diem que aquest judici és el més important de la història de la democràcia espanyola. Ja veus que diuen que la transició democràtica no ha acabat d'arribar al poder judicial. Hi esteu d'acord?
Sí. Sí. Clar, les institucions de l'Estat en la transició es van haver de reformar totes i això va ser molt difícil. I algunes va costar molt. Però es va fer. Es va fer fins i tot amb l'exèrcit. El sistema de selecció del jutge segueix sent el mateix. I el sistema de promoció dintre de la judicatura i de cobertura dels càrrecs de responsabilitat del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors segueixen el mateix. No hi ha hagut una veritable reforma. Potser és veritat que el poder judicial és un poder molt independent i té una certa capacitat de reformar-se ell mateix. I això ho hem vist, eh? Hi ha resolucions judicials que indiquen que els jutges han canviat molt. Però la cúpula judicial no ha canviat tant. El Consell General del Poder Judicial és... anava a dir autoritari, no sé si autoritari, però és molt presidencialista, és molt... El mateix president del Consell General del Poder Judicial va dir aquella frase del palo i la zanahoria, que els jutges se'ns mouria a base del palo i la zanahoria. Això, simplement dir-ho, indica una concepció molt absurda, molt antiga i molt autoritària del poder judicial.
El jutge li digué, bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc s'ha reservada, que s'assi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Si el judici, el procés arriba al Tribunal de Drets Humans, què és el que hem d'esperar que pugui dir Estrasburg?
Clar, el problema de tot això és que sempre estem a expenses de molts anys vista, no? Jo crec que l'Estat espanyol està aprenent a base de pals, mal dit, no? a nivell europeu, d'aquest dret a correcció que no s'exerceix a nivell interior fins que no s'esgoten totes aquestes vies judicials de caràcter intern, no? Fins a arribar a instàncies internacionals. Però tot això també implica un procés de revictimització molt greu, no? Per les persones que han estat condemnades i, a més, perquè també crea una inseguretat jurídica i una paralització de l'exercici d'aquests drets, no? Perquè al final estem molt més pendents de quin és el risc que m'implica, no? El dret a protesta, per exemple, o el dret a crítica, que no pas poder aconseguir aquest blindatge de l'exercici dels drets, no? Que hauria de ser immediat i que l'hauríem de tenir garantit a nivell intern. Llavors, jo crec que estar pensant tota l'estona en el final del procés també d'alguna manera ens hipoteca, no? Tot aquest episodi que estem vivint ara.
Jo crec que no hi ha cap motiu per tenir-los en presó. Dóna ben bé la sensació de que és una condemna prèvia, és una repressió prèvia. Clar, l'única justificació és que hi podria haver un perill de fuga, però això oblida que ells es van presentar voluntàriament en el tribunal. I llavors, si et presentes voluntàriament, jo almenys no ho he vist mai, que un jutge amb algú que li ve allà voluntàriament llavors el tanqui a la presó i ja no el deixin a dinar a casa, diguem, no? Jo crec que és injustificable i que això, pues, segurament forma part d'algo que està més en la concepció aquesta d'imposar les raons d'estat per sobre dels drets de les persones.
La justícia europea també hi ha dit la seva. Primer va ser Bèlgica, després Alemanya. No sé si no compta davant de cap tribunal espanyol que aquests països no hagin donat la raó a Espanya. La Unió Europea no s'ha volgut mullar gaire, per no dir gens, en tot aquest procés, però penseu que en funció, depenent de la sentència, aquest posicionament de no mullar-se serà insostenible?
Jo dubto que ho faci, i sincerament sí que crec que abans que hi hagi un posicionament a nivell institucional caldria que la societat civil europea estigués posicionada, en parlés. Jo crec que de vegades des de Catalunya sentim que és un tema molt central en el nostre debat, no? Fins i tot a nivell personal. A nivell europeu ho és de manera molt limitada avui en dia. I això és, i d'aquí justament el fet que llancéssim la iniciativa de l'International Trial Watch, el que ens sembla importantíssim és que primer sigui la societat civil europea qui adopti, qui pugui observar, pugui veure la situació, pugui posicionar-se, i a partir d'aquí jo crec que podrem ser molt més efectius com a societat civil que ara poder reivindicar drets. Avui en dia ho veig complicat, sincerament, que pugui passar.
A mi em sembla que l'estat espanyol està disposat a pagar el preu, ja ho han dit, explícitament més d'una vegada, del desprestigi, del que sigui, de les crítiques de l'estranger, i que tot això doncs ho empassen en ares, diguem, d'aquest concepte sacralitzat de la unitat d'Espanya, no? Que està per sobre dels drets, està fins i tot per sobre del seu prestigi internacional. Igual que pel que puguin dir a Estrasburg d'aquí uns quants anys, el mal ja estarà fet i el seu suposat cop d'estat ja estarà decapitat, que és el que ells volien, no? I per tant, jo crec que sí que Espanya està pagant un preu d'imatge important. Des del punt de vista dels acusats, és important que aquest preu pugi, però malgrat tot em sembla que l'estat espanyol és bastant immune a aquestes coses, perquè pel damunt, com he dit, hi ha la sacralització absoluta de la unitat de la pàtria.
El que passa que Europa s'ha dit amb coses molt importants. Per exemple, amb els morts immigrants que moren a la Mediterrània, amb el cas de Turquia. Europa no és el que era. Però, com deia Luca, la societat europea sí. I si la societat europea sent que els seus drets, que és la columna vertebral de lo que som a Europa, poden ser perjudicats, que el que està passant amb persones innocents en aquest estat pot passar també a qualsevol ciutadà de la Unió Europea, probablement hi hagi una certa reacció, que jo no vull dir que doni un resultat concret, perquè les coses són molt complicades, però una certa reacció de la ciutadania jo crec que sí que pot ser.
Quins altres organismes internacionals es podrien pronunciar sobre si el judici s'ha fet o no amb totes les garanties? Les Nacions Unides, per exemple, a diferència de la Unió Europea, sí que han intervingut i han demanat, per exemple, que s'investigui les càrregues policials de l'UO.
Bé, justament hi ha tots els relators especials, diguem, com hi ha el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, que haurien de ser, diguem, en principi, els organismes dels quals ens hem dotat com a societat per assegurar el respecte als drets humans. Jo sento que és veritat que hi ha hagut dos relators especials que s'han posicionat, diguem, qüestionant, diguem, la independència judicial i les vulneracions de drets que s'han donat en tot aquest procés, però ens queda molt, molt camí per recórrer. I jo crec que aquí, com a societat a Catalunya, crec que hem descuidat, hem fet molt poca feina encara a nivell internacional i el treball a Nacions Unides, i creiem que és essencial. Hi haurà tot un procés, diguem, de tres Consells de Drets Humans l'any vinent. Jo crec que és essencial que des de diverses entitats que s'estan començant a fer esforços, doncs hi hagi presència, es presentin proves, i tot el que succeeixi al judici, diguem, pugui passar-se després a Nacions Unides.
I amb els exiliats, què passarà? Els delictes dels que se'ls acusa no prescriuen fins al cap de 20 anys. Puigdemont, Rovira, Serret, Comín, Puig, Ponsatí, Gabriel...
És una situació una mica extraordinària, eh? O sigui, que s'hagi aixecat les ordres de busca contra persones que estan imputades en un mateix procediment és algo bastant insòlid. Jo, la veritat és que no sabria dir què passarà. Suposant que hi hagi una sentència condemnatòria, no sé què representarà respecte als que estan exiliats. No acabo. És que jo crec que això no s'ha donat mai. Una cosa és que no els trobis i els jutges amb rebel·lia. Altres que sàpigues perfectament on estan i renunciïs a jutjar-los.
Exacte, i més enllà, no? Perquè hem vist que en aquests processos d'extradició en algunes ocasions ha estat precisament perquè no hi ha delictes homogènics en aquests altres estats europeus, no? Llavors jo crec que serà bastant difícil de fer veure aquests delictes a aquesta resta d'estats europeus. Però en tot cas, no, com deia ara el magistrat, aquí tenim el problema de que no tenim uns precedents clars que ens puguin indicar cap on evolucionar això, i que també, no?, és aquesta qüestió d'incertesa jurídica constant sobre què és el que passarà, no? I quin és el destí d'aquestes persones en un procés que està sent exemplaritzant no només cap a ells, sinó cap a tota la societat, no? I cap a aquest mètode d'exercici dels drets.
Diu la Carla Vall, no hi ha precedents. Ara som a Viladecans, som al poble de la Tamara Carrasco. La Tamara és una presa política?
Jo diria que sí, en el sentit que el que hagi passat i l'acusació que té està en funció d'un context polític en el que convé espantar la població perquè no es mogui davant, sigui del judici, davant de si de qualsevol cosa relacionada amb el procés. En aquest sentit, doncs es tracta de fer la por necessària per inhibir qualsevol possible reacció. En aquest sentit, jo crec que el cas de la Tamara és paradigmàtic de que és un ús fraudulent del dret i de les acusacions simplement per espantar com a element dissuasori. En aquest sentit, crec que sí que és un cas de delicte polític.
Sí, jo no ho sabria dir exactament, però amb tot això dels presos polítics hi ha una certa confusió amb els presos de consciència. Amnistia Internacional sempre utilitza el terme presos de consciència. Els presos de consciència no han fet res i es reprimeixen simplement per les seves idees o a vegades per les seves expressions. En aquest sentit, cap dels presos que hi ha aquí és de consciència perquè tothom ha fet res. Però són presos polítics en el sentit de que són polítics que estan presos per la seva activitat política i no per cometre cap delicte, encara que formalment es vesteixi com a delicte. Aquí passa una cosa molt curiosa, que és que es posa per sobre l'interès, suposem, d'assegurar la presència de la Tamara en el judici o en les diligències que s'hagin de fer, es posa per sobre això dels seus propis drets, doncs això de la llibertat de circulació, en aquest cas. Això passa molt sovint.
De tota manera, és que aquestes mesures provisionals que van destinades a assegurar el procés sempre s'han de tenir en compte que van vinculades estretament als drets fonamentals de les persones i que, per tant, han de ser sempre el menys gravoses possibles. Se m'acuden bastantes altres maneres de garantir la presència de la Tamara davant del seu judicial quan correspongui i que no siguin precisament confinar-la en el seu poble, no? Perquè sí que és ben bé que no s'adequa aquest concepte de pres, no? Però en certa manera han adequat, no?, la seva pròpia població com en una presó de vidre, no?, de qui no surts. Llavors, en què es fonamenta aquesta mesura? En la seva perillositat? En la manca de perillositat geogràfica que té la població de Viladecans? O en què en concret? No? Llavors, jo crec que hem arribat a una mena d'atzucac jurídic, no?, que també alhora queda en stand-by a l'espera de que un jutjat s'atribueixi la competència, no?, o que aquesta sigui repartida per part del superior de justícia.
És un cap de turc.
Jo sí que crec que és un cap de turc i, de fet, una reflexió. Jo, per la meva trajectòria personal, en l'última dècada he estat visquent en diversos països de la Mediterrània i vaig tenir ocasió de participar en moltes de les revolucions àrabs que es van donar a principis del 2011-2012. En tots els casos on hi ha una mobilització social molt forta, quan un estat vol imposar-se, es prenen mesures excepcionals. Hi ha gent que parla de doctrina del xoc, que consisteixen justament en generar un estat d'opinió en el qual puguis sentir que demà et pot tocar Ergo aconsegueixes intentar, es prenen mesures per intentar desmobilitzar la població, no? Això ho vam veure a Egipte, a Tunísia, bé, a Síria a un altre nivell, per suposat. Jo sento que el fet que hi hagi prop de 1.000 persones investigades, el fet que es filtressin notícies a diaris conforme hi havia gent, moltes de les entitats que estem aquí hem vist com es publicava que les nostres presidències, direccions, doncs, estaven investigades sense saber exactament en quin context es donava. I el fet de que activistes, persones que no molt properes en el context de la societat civil fossin acusades de terrorisme, com és el cas de la Tamara, doncs jo sento que el que et genera és ganes de tancar-te a casa i de no fer res, i no venir mai a un programa de ràdio a explicar-ho a sobre, no? Perquè sents que et pot arribar a tocar. Doncs és en aquest sentit que jo sí que crec que la Tamara i aquestes 1.000 persones investigades, doncs sí, venen a ser un cap de turc.
N'estarem molt pendents, doncs, de les garanties i els drets fonamentals en aquest judici que ara comença. Luca Gervasoni, codirector de l'Institut Novat, Carla Vall, advocada penalista responsable de violència i gènere al Centre Irídia, Daniel Bartomeus, magistrat de la Sala Social del TCJC, i Toni Soler, president de Fundipau. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa des de Viladecans, al poble de la Tamara Carrasco. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
I avui acabem aquest primer Solidaris de l'any des de Viladecans amb una recomanació literària precisament sobre aquests atacs a la llibertat d'expressió, de manifestació i d'informació. Es tracta d'un llibre escrit a quatre mans i que neix de la preocupació personal de les seves autores, la Laura Huerga i la Blanca Busquets. La Mònica Roca ens en fa un tast.
Hi ha qui es lleva i s'empatolla, s'adorm i no pot callar. És d'una eloqüència trista el seu alenar. També hi ha el que calla sempre.
Com és possible que a l'estat espanyol els últims 3 anys no hagin parat de créixer les multes o les penes de presó relacionades amb el dret a la llibertat d'expressió, de manifestació o d'informació? La Laura Huerga i la Blanca Busquets tenen la resposta i ho expliquen al llibre Tu calla, publicat per l'editorial Raig Verd.
Putes paraules buides i amargues.
Segons les autores, la llei Mordassa i l'enduriment del Codi Penal és el que explica l'estat de censura i de repressió en què vivim actualment. Però això, diuen, no va de rapers, ni d'humoristes, ni de periodistes. Ens afecta a tots. I la prova és que el següent pot ser tu. Per això, més enllà dels casos mediàtics, la Laura Huerga i la Blanca Busquets ens expliquen també els de molts ciutadans anònims. Per si no queda prou clar quin és el seu posicionament, obren el llibre amb una frase de l'activista Noam Chomsky. Si no creiem en la llibertat d'expressió per a aquells a qui menyspreem, no hi creiem en absolut. Parlem amb la Blanca Busquets.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Blanca, vosaltres denuncieu que la llei Mordassa i la reforma del Codi Penal han fet que la gent cada vegada tingui més por de manifestar-se o d'expressar-se lliurement. De quina manera?
En tenim exemples per tot arreu a les notícies. Al Codi Penal, doncs, ens centrem, per exemple, en els delictes de terrorisme, d'incitació a l'odi. I després, la llei Mordassa és bàsicament tot allò que no cap en el Codi Penal, és a dir, conductes que no poden ser penades per la via penal perquè no són prou greus o perquè no estan detallades en el Codi Penal, la recull la llei Mordassa. Llavors es criminalitza la protesta, es criminalitza les manifestacions.
La llei Mordassa deixa molt marge a la interpretació i això és el que permet que la policia, per exemple, pugui actuar segons el criteri de cada gent. És el que se'n diu discrecionalitat policial. Heu documentat algun cas sorprenent pel que fa a la interpretació d'aquesta llei?
Tenim, per exemple, el cas d'una dona que està a la cua d'una fleca i està parlant amb una companya seva, dient que li sembla malament que un policia hagi aparcat malament per anar a buscar una pasta i rep una sanció econòmica. Se li aplica la llei Mordassa. Per tant, aquí entra la ideologia del policia, les interpretacions del policia i, per tant, doncs, evidentment, les aplicacions d'aquesta llei poden ser molt, molt, molt sorprenents perquè no són objectives.
Rapear no es delito.
en las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón, van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Valtònyc, a los...
Al llibre parleu de Valtònyc, els nois del Sasso, Pablo Hasél, Cassandra, Farinha o les portades del Jueves. Però en el procés de documentació em consta que vau recopilar uns 400 casos. Explica'ns en algun de desconegut.
Hi ha, per exemple, el cas d'una noia. Anava pel carrer, portava una bossa que posava les sigles A, C, A, B. Aquestes sigles poden voler dir tots els policies són uns cabrons, o poden voler dir, com en el cas d'aquella noia que portava el bolso amb una, amb un dibuix d'un gat, posava tots els gats són bonics. La van parar uns policies i li van aplicar la llei Mordassa. Em sembla que la multa que va resultar era de 600 euros.
Hi ha la percepció social que els casos que es condemnen són casos aïllats?
Sí, perquè crec que el sistema i els mitjans de comunicació aïllen una mica, no? Si és, per exemple, un còmic perquè ha dit X cosa i és el que l'ha portat, doncs, a entrar en un procés judicial, o si és una persona que es manifestava i és sancionat, no? I ho veiem molt aïllat, de manera molt individual, però això no és així, perquè, per exemple, Amnistia Internacional del 2017 va recollir que hi havia hagut 34.000 sancions que tenien a veure amb el dret de manifestació i de protesta. Això vol dir que només el 2017, com a mínim, hi ha 34.000 persones sancionades a través de la llei Mordassa. Llavors no és gens aïllat.
Jo no canto per la veu. Seguida canto per un amic meu que per mi du...
La llei Mordassa també està afectant el dret a la llibertat d'informació, ja que permet confiscar imatges que siguin considerades un risc per una operació policial. Això fa més difícil la feina dels periodistes. La pregunta és, qui determina aquest risc?
Això no és un procediment legal. Vull dir, s'ha d'entregar un ordre, no es pot confiscar un mòbil d'una persona, no es pot esborrar una foto perquè sí. És cert que es parla, doncs, d'aquest possible perill, però clar, això s'ha de demostrar abans.
Expliqueu que, segons la llei Mordassa, el ciutadà, d'entrada, és culpable. Però que el pitjor no és això, sinó que la llei Mordassa no criminalitza només la protesta, sinó també la pobresa. De quina manera?
Perquè tu, quan reps una sanció econòmica, deguda, per exemple, a l'aplicació de la llei Mordassa, els teus recursos econòmics determinen quin serà el teu següent pas. Perquè si no en tens, el que faràs serà pagar la multa directament, perquè llavors reps un 50% de descompte. Si tens aquests recursos econòmics, et pots permetre pensar si recorreràs la multa i t'embarques, doncs, en aquest procés per intentar, doncs, demostrar que ets innocent. Hi ha casos de gent que per no poder pagar la multa, doncs, passen mesos a la presó.
Digo que sueltes la lengua, esa lengüita de trapo, que te arranques de la boca el maldito esparadrapo.
Tu, calla, és un llibre escrit per Blanca Busquets i Laura Huerga i publicat per l'editorial Rajbeck.
Dic que sí o dic que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita de lo que te dé la gana.
I marxem amb música, com sempre. Avui tria cançó la cantautora i també poetessa Ivet Nadal.
Hola, soc Ivet Nadal i recentment he estat pensant en aquest poema d'un poeta amic, en Joan Vinuesa, es diu Arbre meu, i l'he cantat a moltes vegades, a molts actes, doncs això, a favor de la llibertat, de l'identitat. És un poema que té versos que diu que no et tallin, sigues lliure, no t'assemblis a ningú, i crec que va una mica amb la lluita que estem tenint en aquests moments, no? De ser nosaltres mateixos, de que ningú ens mani com hem de ser, què hem de dir. Arbre meu, de Joan Vinuesa.
Arbre meu, que n'ets de teu. Amb tes fulles nublades i els debutalls enganxifosos de resina rutilant. Clorofila, sargantana.
aquest cant a la llibertat, avui des de Viladecans, la presó de 20 quilòmetres quadrats de la Tamara Carrasco, us saludem la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, el Santi Soler, l'Enric Vidal, la Susana Ortega i l'Albert Segura. Som els del Solidari, som la ràdio pública i tornem dissabte que ve amb més ràdio compromesa. Sam.